Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui a l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Jordi Piella, Joan Ramon Armadàs i Joan Alzina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tenim diversos temes d'actualitat per tractar avui. M'agradaria parlar d'un tema local, així d'entrada, que també té, òbviament, repercussió més enllà del nostre municipi. Sant Cugat s'ha afegit al recurs d'inconstitucionalitat del municipalisme català contra la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Una reforma que ha impulsat el govern espanyol del Partit Popular. Tots els partits del ple, excepte el Popular, han donat el vistiplau a aquesta batalla judicial i han advertit que els serveis socials de proximitat estan en situació de risc amb aquesta llei de racionalització. Ara caldrà que aquest recurs aplegui un mínim de 1.200 consistoris que representin almenys una sisena part de ciutadans de l'estat espanyol. Si es compleixen aquestes condicions, el consistori amb més població presentarà el recurs prèvia delegació de la resta d'entitats que s'hi hagin implicat. Ahir vam tenir el debat al ple, hem parlat d'aquesta reforma en diverses ocasions i m'agradaria saber quina opinió els mereix, doncs, que s'hagi de recórrer finalment al Tribunal Constitucional per intentar aturar aquesta llei que tots els ajuntaments, o gairebé tots els de Catalunya, diuen que els serveis socials de proximitat, allò que fa que la ciutat funcioni dia a dia, estiguin en situació de risc. Alguna opinió?
Bueno, de fet, Jordi. És una opinió, és una funció, com tot el que fa aquest govern, centralista, és a dir, que limitem els serveis que pugui donar l'Ajuntament, com és els voluntaris, com és en aquest cas crec, les guarderies i moltes més coses, i aquests serveis evidentment els eliminem i cuidado, perquè la contrapartida d'això és que reduirem els ingressos que aportem de l'Estat als ajuntaments per fer aquestes coses gracioses. Amb els seus superàvits, si s'ho volen pagar, que s'ho paguin, però en principi nosaltres no volem que ho facin i ho absorbirem nosaltres, o no, perquè el cap avui dia el despreci a la ciutadania és altament gran. En conseqüència, interessa donar menys calés als ajuntaments i és una fórmula de recessió importantíssima i que, evidentment, jo crec que els 1.200 hi seran. El que no tinc gaire fes en el Tribunal Constitucional, que ja sabem que vull dir, té de tot menys constitucional ni tribunal. Vull dir, o sigui que és uns polítics que han posat en allà, que alguns són jutges i altres, no? Cosa que també és tòpica. I, bueno, no tinc fe. És a dir, però, bueno, almenys ho retrasarem un o dos anys, espero.
Però em sembla que l'aplicació no queda congelada perquè és una llei de bases, no?
No queda congelada, però es demana la congelació per part del tribunal. Al demanar-ho al tribunal, demanes que el tribunal digui que suspengui de moment l'aplicació d'això fins que resolguin. Llavors, segons la magnitud d'allò, el tribunal pot dir blanc o negre.
Perquè la gent es faci una idea, hi ha competències sobre escoles bressol, centres de música, exacte, serveis socials...
Vaja, cobert, però...
també no. Home, alguna opinió més?
A mi em sembla bastant lògic que, donada l'oposició que hi ha a tots els nivells, no només a Catalunya, sinó a altres llocs, governats per diferents partits que no siguin els catalans, això es porti al Tribunal Constitucional. Jo tinc una miqueta més de fe, no gaire més, que en Jordi una miqueta més, perquè aquest és un tema que d'alguna manera no és, entre cometes, un tema català, sinó que és un tema que afecta, en aquest cas, fins i tot, no la distribució, però gairebé la distribució territorial d'Espanya sencera. Amb la qual cosa, el Tribunal Constitucional no seria la primera vegada que tomba una cosa com aquesta, perquè en aquest cas, repeteixo, no ens estem parlant d'una cosa catalana, sinó estem parlant d'una cosa on realment el que es posa en dubte són articles concrets de la Constitució, amb temes de competències dels ajuntaments, amb temes de principi de subsidiarietat, o sigui, són coses bastant tècniques, moltes d'elles, però no tan ideològiques en el sentit del nacionalisme com estem acostumats amb altres sentències que han tret tanta gent aquí al carrer. I dit això, jo penso que s'aconseguiran les xifres aquestes, no són tan difícils, només que comptis els municipis socialistes, els municipis governats per partits que no són ni PP ni PSC a Catalunya, aquestes xifres s'aconseguiran fàcil. I una altra cosa més tècnica també és que per ser una llei de bases es fica molt, que diríem en castellà, al trapo, o sigui, entra molt en detall en moltes coses que més tard s'haurien de desenvolupar en altres lleis. I sí, buida de competències, no és que buidi, sinó que reduirà les competències dels municipis. I ja per acabar l'argumentació, es diu que això és una cosa que es fa per una llei que es fa per el tema del deute públic, per reduir i en canvi els ajuntaments són les administracions que menys en generen. Va, que és un discurs que han dit tants i tants alcaldes i alcaldesses, que diuen, ostres, clar, la, si l'argumentació és que aquí ens estem gastant massa diners que no tenim, doncs comenceu per dalt, per l'administració de l'Estat, que és la que acumula més deute públic en els ajuntaments, que si no recordo malament les xifres, no sé si són un 5% o una cosa així, ara no tinc les dades al davant, però de la totalitat del deute públic espanyol.
Aquest va ser un dels arguments que va aparèixer ahir al ple. Van remarcar els partits que s'oposen a la reforma que els consistoris són les administracions públiques de l'Estat espanyol que menys dèficit generen i les que menys estan endeutades. I si et compares amb el govern espanyol, doncs...
Sí, Joan. El que passa és que la gestió pública en general està plena de trampes. No? Al final diuen, no generem... És una miqueta com l'estudi d'ahir d'Extremadura. No?
Parlarem ara.
Sí, no generem dèficit, però hi ha una sèrie de transferències periòdiques d'altres administracions als ajuntaments perquè puguin fer front a determinades despeses. Que després la gestionen amb racionalitat i no gasten més del que haurien de gastar, perfecte, però el que no s'està qüestionant en cap cas és si aquestes transferències a altres administracions continuen tenint sentit o no, o si tenen sentit per l'import que es fan o hauria de ser un altre. Jo sabeu que sóc un gran defensor de la racionalitat en la gestió i penso, sóc un convençut, de que el sistema actual de gestió local és antic, està fora absolutament del mínim sentit comú, per la senzilla raó de que està massa lligat al microterritori. Avui hi ha eines de sobres com per aconseguir que la gestió pugui ser un pèl més oberta, és a dir, no, d'un extrem a l'altre, no? Del municipi de 10 habitants a portar-ho tot a Madrid. Per tant, aquí el que ens trobem és amb aquest DG del PP de recentralitzar el 100% de tota la gestió del país. I contra això és contra el que crec que cal lluitar. Per tant, a mi m'agradaria que en paral·lel a aquest rebuig frontal i portal constitucional o el Tribunal d'Estrasburg, si cal, una llei que clarament el que fa és vulnerar principis bàsics, doncs s'engegués un debat per dir, escolta, però això es pot fer millor. I per tant, com ho fem millor? Les idees de fusionar ajuntaments, de determinades competències, agrupar-les en territoris més amplis, etc., jo crec que tenen sentit i caldria aprofundir-hi. Per tant, no ens quedem només amb el no, sinó fem, jo crec que hem de fer allò que li estem demanant a l'Estat que faci en un tema com és la consulta. Plantegem alternatives. L'alternativa no pot ser només no perquè anirem pitjor.
Una alternativa llargament reclamada per molts alcaldes i alcaldesses és una llei de finançament local nova i com Déu mana i com bé dius, que s'adapti a una nova realitat amb tots els municipis que tenen una sèrie de competències que no els hi són pròpies, amb com se soluciona això, amb, com deies també, mancomunar segons quins serveis. El que sí que no crec que passi és el tema de fusionar municipis perquè aquí sí que es toquen unes sensibilitats que són intocables, i això es va plantejar en el seu moment internament tant al PP com al PSOE en el seu moment, fins i tot a Catalunya, i és una cosa que ningú s'atreveix a tocar perquè tenen por a que X persones de X municipi es plantin a davant de la Generalitat o davant de la Moncloa d'on sigui i dient a mi no em treguis el meu municipi, no? I això...
Mira, en el 2007 plantejar la fusió de caixes o plantejar que un banquer podia estar jutjat o anar a la presó era ciència-ficció, era trencar els principis bàsics de l'economia, no? Avui en dia crec que ja no n'existeix cap de caixa com a tal, o una o dues. Hi ha banquers que estan pendents de judici, banquers jutjats, banquers a la presó, i n'hi haurà més, no? És a dir,
però aquí estem parlant d'identitats,
sí,
també,
però
és igual, diferent.
Els grans, aquests grans dogmes que semblen intocables, jo crec que el que hem de fer és tocar-los. Tot això està molt bé, i efectivament hi ha sensibilitats personals i lligades al territori i a coses que seria difícil definir, no? Perquè el demés venen molt reforçades per aquests propis petits regnes de taifes que generen els propis ajuntaments. No, si li posem racionalitat, si ho fem bé, si ho analitzem bé i ho parlem bé i ho pensem bé, estic segur que aquestes sensibilitats les podem com a mínim relaxar, perquè quan el que ofereixes és una alternativa que és millor, doncs tot es posa una miqueta alineat. Quan simplement dius, no, és que perdrem, clar, ningú vol perdre.
No.
Si el discurs fos, ei, no, és que guanyarem, Els que segur que perdrien aquí posicions són alguns polítics del 3 al 4. Però, bueno, però la ciutadania jo crec que té...
Que, reconduint una mica el tema, aviam, la, jurídicament el Constitucional ho té bé. És a dir, ho té bé des del punt de vista de que ja hi havia una llei de bases de règim local que no autoritzava, no donava com a facultat imperativa als ajuntaments fer escoles bressol, per exemple. És un exemple light i que, a més a més, dona un gran servei als ciutadans. Era voluntari. Doncs cada ajuntament deia, bueno, jo ho faré o no ho faré si em sembla. Ara bé, afegim un nou esglaó i diem, no, les que siguin deficitàries, tancades totes, ni una sola. És a dir, això, si vol fer l'Ajuntament i s'autofinancia a través de la gent, doncs, vale. Què persegueix això? Exactament, només persegueix una cosa, és a dir, baixar el dèficit de l'Estat perquè ells, la Cuchipandi, el Grupito i sus amigos, no volen baixar-se res. Ni el sou, ni els funcionaris, ni els cotxes oficials, ni res. Que baixin els ajuntaments i anem a buscar un estalvi de calés en base a dir, bueno, ja que no doneu aquests serveis, ara us rebaixarem l'import a donar i us el rebaixarem a l'Ajuntament i a les diputacions. I aquí està tota la mare del cordero, els importa un rabano, la veritat, creu-me, els importa un rabano si hi ha escoles bressol o no hi ha escoles bressol a Sant Cugat. L'únic que els importa és donar menys calés perquè així és el seu dèficit.
De cara a Europa, més, per justificar-se
de cara a
Europa.
Sí, de cara a Europa, i ells poder pagar la deute, vull dir, no tampoc anem a parlar tal. És la clàssica política, és com allò de dir, bueno, no, tu has de fer això i tal, però ho pagues tu, clar. Vull dir, clar, són aquestes coses que no, el sistema està totalment enfonsat. Vull dir, no té cap criteri.
Jo anant a les alternatives una mica que plantejava en Joan, una cosa que no s'ha comentat però que jo com a valldureixenc he d'explicar una mica és el tema de les MDs. Una alternativa a la supressió de municipis és crear i dotar de competències i de sentit a les entitats municipals descentralitzades i fer una llei nova específica sobre el tema. Em consta que això, les MDs, a més capitanejades per Valldoreix, perquè és la més gran de Catalunya, ho diuen, ho demanen, van a reunions i s'hi mouen molt, i és una cosa que costa molt que surti una legislació específica per les MDs que aclareixi temes tan perversos com la llei, bueno, com el sistema electoral que tenen, que solucioni temes de competències i que probablement podria ser, com dic, una solució a que aquests municipis que potser estem parlant de municipis de 100 habitants, municipis de 300 habitants, doncs creïn una entitat municipal descentralitzada que segueixi mantenint, òbviament, el seu nom, una sèrie de competències i que no desapareixin com a tal sota el paraigua d'un altre municipi. Jo crec que seria una molt bona solució, que no he vist que ningú apunti. Sí que he vist, en canvi, a l'agrupació de les entitats municipals centralitzades defensant coses com aquestes, i potser seria una solució a aquest problema.
Algú no opini? Digues.
Jo soc contrari, aquesta vegada és al revés. Vull dir, crec que com més petit ho fem, pitjor, perquè encareix el producte. L'entitat local menor té un secretari, té personal, té històries, quan realment al final depèn tot de Sant Cugat, quasi. Vull dir, o sigui, poca cosa, salvo urbanisme, crec que el de més tot depèn de Sant Cugat. Bueno, no ho sé, també és un tema...
Té bastantes competències, una entitat municipal centralitzada, i més la de Valldoreix, perquè és la més gran.
Bueno, i
el problema és que la de Valldoreix, en ser tan gran, és molt difícil de fer-la funcionar amb les competències que teòricament té una MD, perquè Valldoreix, amb la població que té, podria funcionar perfectament com un municipi, i el problema és que encara està, entre cometes, sota aquest paraigua legislatiu i de sistema de les entitats municipals descentralitzades. El que és lògic avui en dia és que una MD que té més de 7.000 habitants, no sé si arriba als 8.000 ja, no me'n recordo, ja em corregirà algú si ho sap, sigui encara una entitat municipal descentralitzada. I ara no entrarem en el debat Valldoreix independent o no, que no és el que toca aquí, perquè això és un altre tema. El que sí que vull dir és que no està, o sigui, el sistema de Valldoreix és el mateix sistema dels pobles de perduts, i ja em perdonaran a segons quin Pallars, que depenen de, per exemple, Artesa de Segre, que no sé si té al voltant 4 o 5 MDs, que tenen la seva lògica, perquè tenen, doncs, això que deia, 50 habitants, i amb aquests 50 habitants doncs, sí que et pots gestionar segons quins temes d'activitats culturals, segons quins temes de recollida d'escombraries. El que passa que aquest mateix sistema de 50 habitants de les entitats municipals centralitzades d'Artesa de Segre és el mateix que s'ha d'aplicar a Valldoreix, que té gairebé 8.000 habitants. I això és el que no quadra, i això és el que s'ha de solucionar, i ningú aborda per què, doncs perquè són tan poques persones i fan tan poc soroll que no cal, no és mediàtic.
Però,
no.
Per exemple, a Sant Cugat i Valldoreix tenim dos sistemes, dues línies diferents d'autobús.
Uh-huh. Això és demencial, per això ho deia que, per exemple, no és el tema.
En un darrer informe que va aparèixer en el ple, abans d'acordar-se aquest conveni econòmic, el secretari va advertir d'aquestes disfuncions, del que costa per a un municipi que dues administracions hagin de prestar un servei d'autobusos, a més, en un espai que hi ha completa continuïtat urbana, que si traguessin el cartell no sabria si estàs a Sabadell, a Valldoreix o a Sant Cugat.
Per això dic que Valldoreix, com a entitat municipal descentralitzada avui, és complicat. El que passa que és un tema que aquí a Sant Cugat cada vegada que s'aborda, doncs molta gent i molts polítics tiren pilotes fora.
Aquí jo crec que al final el que caldria és definir què vol dir descentralitzar. Si Valldoreix és una divisió, entre cometes, de Sant Cugat, el que necessita és un responsable de Sant Cugat que se n'encarregui de la divisió. Per tant, una estructura molt petita que es preocupi d'aquella part del territori, que el doti de tot allò que aquell territori necessiti.
Això no els diguis sí. Als historiadors?
No, vale, sí.
Perquè...
Però és que els historiadors parlen del passat, cony. I nosaltres hem de mirar el futur.
Però les identitats aquestes que et deia no es poden mirar tan pragmàticament.
En el segle XXI. Al segle XXI, que tots portem a la butxaca un trastet que és més potent que ordenadors que ocupaven edificis sencers fa només 30 anys. No podem estar mirant enrere sempre en qualsevol cosa que parli de sociologia. Òbviament és una referència, però si l'objectiu al final és la gestió del territori, les fórmules que s'utilitzin haurien d'estar en línia amb els temps. No, és que aquí sempre hi ha hagut 15 tios, perquè el que reflecteix el poder, al final, el gran problema, al final són els jefecillos, el cap de l'entitat metropolitana, l'entitat descentralitzada, perquè per demostrar poder necessita rodejar-se de gent, i necessita crear estructura, i necessita poder-li explicar a la gent, al seu territori, que, ostres, que aquell és important. I contra això és contra el que lluita. L'important no és el poder que tingui la persona en qüestió, l'important són els serveis que arriben en aquella
part. Això
hi ha moltes maneres de resoldre-ho, i no necessàriament el que en cada entitat, que a més intueixo, dificilíssima de finançar, com és un territori tan horitzontal com Valldoreix, tingui estructures de gestió quan no hi ha recursos. Però aquest seria un debat llarg.
És un altre debat, però que jo crec que és no paral·lel, sinó un annex del debat de la reforma d'administració local, que és el gran debat. I mirar enrere o no mirar enrere, home, si ara mirem enrere que 2x3 amb el tricentenari, doncs que em corregeixin els historiadors, però fa 300 anys jo diria que Valldoreix en aquest cas era un municipi que a més va portar, segons si no recordo malament, a llegir un article d'en Juanjo Cortés, fins i tot aportant tropes i algun general Illo a la guerra...
Sí, que hi ha tres masies.
Bueno, com era tot Catalunya apareix, en aquell moment.
Apareix a la novel·la Victus, que no sé si l'han llegida.
Sí, i tant.
Doncs apareix.
I vaja, no,
és el mantra, no?
No tirarem 300 anys enrere, però el que vull dir és que, pel que jo entenc que per molta gent aquesta identitat no sigui important, però s'ha de remarcar que hi ha gent que sí que la considera important i que a l'hora d'abordar aquest debat doncs no es pot oblidar que aquestes identitats s'han de respectar primer i segon s'ha d'intentar en la mesura que es pugui no ferir-les o no trair-les, que hi ha moltes maneres, i tant, es podria convertir en un municipi, es podria dotar les MDs d'un finançament com toca, es podrien eliminar, vull dir, maneres hi ha un munt.
I es podria qüestionar el model que s'ha utilitzat per serveis com ara les escoles bressol, és a dir, les escoles bressol municipals, almenys aquí a Sant Cugat, tenen més recursos que qualsevol escola bressol privada. Més recursos en forma de professores, en forma de material, en forma d'entorn, i són gratuïtes i ho són per determinades famílies. Que al final són, i això sonarà molt raro, són les que menys impostos paguen. Dius, escolta'm, que tinguin dret a que els nens tinguin una educació des de ben petits, perquè és un problema, si no, estic radicalment d'acord. Ara, posem-hi racional també aquí. No pot costar 10 vegades més una escola bressol municipal que una privada. No pot. Punt.
Bueno, jo que aquest tema a la meva època ho havíem tocat tal qual així mateix, diria que és que el problema és de legalitat. És a dir, com a ajuntament no podem sortir del marc legal que tu tens. És a dir, si marca la llei que hi ha 15, cada 15 alumnes hi ha d'haver una professora, més dos substituts, més no sé què, l'Ajuntament ho ha de fer-ho. La privada no ho fa. I per això, evidentment, té més dotació, perquè el dèficit el cobreix l'Ajuntament, aquestes escoles bressols que la privada. Vull dir, lògicament, perquè la privada no fa aquests requisits, sigui legal o no sigui legal, però no ho fa. Aquesta és la realitat que m'has trobat jo fa molts anys.
El qual ens hauria de qüestionar els requisits.
Evidentment, home, això és evident que aquesta gent que està sentada aquí a molts puestos, és a la Generalitat, a l'Estat Central, i que està allà exigint, et faries creus com senyalitzacions d'una clínica aquí de Sant Cugat, ultramodernes i homologades i tot això, ve un senyor de bomberos de no sé on i et diu que ha de posar un lletrero de 30 per 20 substituint allò de l'any del còlera. Vull dir, si no saps, no t'hi dediquis i foteu-lo fora, vull dir, aquest funcionari. Vull dir, és que, esclar, aquestes són les contradiccions del sistema. Ve un tio i fot allà unes normes i, clar, què pensa ell? Bueno, per la meva nena o neta, tens? Vull dir, perquè hi ha alguns són de grat avançada, escriuen, necessita que, ui, 15 no, posa-li 12. Cada 12 alumnes, una professora. Cada no sé què, no sé quantes. Bueno, esclar, per demanar i escriure no costa gaire. Què passa? La privada, per poder viure, llavors passa del tema, i si me la tanquen, me la tanquen, però vull dir, qui vulgui vindre que pagui, i qui no, és que se'n vagi la pública. Per això la pública té tant èxit aquí. Aquest és el problema. Empresa privada, empresa pública. És un altre debat d'aquests guapos.
Parlem d'Extremadura, ja que el Joan abans no sé ha fet si un petit...
Un territori molt interessant.
El govern d'Extremadura ha presentat les seves balances fiscals, remarco les seves, i assegura que Catalunya és el territori que més diners rep per habitant. Concretament, en aquest càlcul elaborat pel govern extremeny, Catalunya és l'indret de l'Estat que rep 4.340 euros per persona i Extremadura 2.600 euros, la qual cosa la situa en desena posició. El govern extremeny vol impedir que s'utilitzin les balances fiscals, diu, per decidir un possible repartiment en el nou sistema de finançament autonòmic i reclama un tracte just i equitatiu per a la regió. Aquesta balança que ha fet Extremadura fa o inclou els diners que les comunitats autònomes reben de l'Estat a través del sistema de finançament autonòmic i també d'altres vies, com el fons de liquiditat autonòmic o els mecanismes de pagament de proveïdors. Uns diners que s'hauran de retornar.
Ho he
intentat explicar una miqueta.
Ja ho has dit tot, és a dir, és intentar, com sempre, els extremenys, a base del xillido, la xuleria i tal i qual, intentar... manipular els números en base de sumar-hi a les verdures i sumo la carn, no? Vull dir, clar, això, tots aquests crèdits els hem de tornar i tal. És evident que ells no saben això de tornar perquè ells no necessiten aquests crèdits, perquè van autofinanciats pagant nosaltres. I això és el que no ens diu. És clar que nosaltres rebem més calés perquè no podem pagar els proveïdors i ens ho han de deixar, perquè al final, si no paga la Generalitat, és l'Estat qui haurà de pagar aquests proveïdors, que no se n'oblidi mai ningú d'això.
I molts diners d'aquests, perdona que et talli, són diners que venen, que haurien de venir ja de cita a l'Estatut. Sembla que siguin un regal o un préstec de vinga pobrets que no poden pagar, quan en realitat per llei toquen.
Això també. Però bé, no, fer cas als números d'aquesta persona, que vull dir, no té cap tipus de criteri i evidentment per mi, vull dir, no mereix absolutament res, vull dir, no tal. Aviam, els números, li vam explicar aquí el seu dia, es poden fer de moltes maneres, de tal, perquè clar, dependrà del criteri objectiu, subjectiu i tal, el que... Jo que sóc un expert en el tema de compraventa d'empreses on realment la dificultat està amb els números, de la manipulació dels números i tot això, jo mai entro en els números inicialment, mai. El que primer faig és un contracte d'intencions on determina fil per randa les condicions econòmiques de la transacció. És a dir, quin criteri seguirem amb tots i cada un dels punts, és a dir, què valorarem, com ho valorarem, quin EBITDA tens, per quan el multipliquem, com calculem aquest EBITDA, quan hi hagi problemes, etc, etc. Això és el primer que s'ha de fer, a pactar entre tots els grups, com es fa un repartiment just i tal. Per això hi ha molts col·legis d'auditors, hi ha molts professionals, el d'economista, del no sé què, que saben perfectament com es fa això, perquè consoliden balanços d'empreses i és el mateix, vull dir, una consolidació normal i absoluta i no és tan complicat, si es vol fer ben fet. Ara, clar, el que es tracta és d'eliminar tots aquests professionals, que és la filosofia que actua el govern, per a canvi substituir-ho per gent que realment et manipula els números, pues, bueno,
no hi ha auditors a nivell públic en aquest cas.
No, perquè clar, auditors a nivell públic, primera que els públics de veritat, que és el sindicatura de comptes, en principi no ho vol, això. Vull dir,
bueno, i a part, que, com bé passava o dèiem abans del Tribunal Constitucional, qui és la sindicatura de comptes?
Escolta, sí, de totes maneres, aviam-t'ho. Tornant al rigor. Dius, hi ha moltes maneres de calcular això. Sí, el que passa és que unes estan malament. I algunes són errònies, i per tant no valen. I llavors n'hi ha... Ja. Unes quantes que es podrien considerar-se totes elles vàlides, perquè hi ha aspectes opinables, no? Però hi ha un marc mínim de sentit comú, no?
La declaració política, això...
No, ja, però en matemàtiques, sí, sí. 2 més 2 sol sumar 4.
Normalment,
no?
Sí.
Per molt burro que t'hi posis, no? Per molt, exacte. No? I en el cas d'aquest estudi, doncs jo crec que es vulneren... totes les bases.
No, i el que presentarà el Montoro també, i l'altre també.
Aquest en particular està malament.
No suma.
És que no suma. Llavors dius, aviam, amb una situació així, jo crec que, aviam, primer, fer-li poc cas. Dos, jo crec que hauria d'haver, i no l'estic llegint, una avalanxa d'economistes i de col·legis d'economistes i de gent que té responsabilitats en la normativa econòmica que digués ja de per si, escolti, això no s'ho llegeixin, sisplau, no s'ho llegeixin perquè és que està malament. Jo estic segur que el senyor Monago de petit copiava, però s'equivocava el copiar i suspenia, i gràcies a això ha arribat on està, no? Però per mi això ens torna a portar en un debat que jo des de fa temps li dono voltes, no? I és el del préstec, no? Aquest senyor ha confós el préstec amb la subvenció, i això m'està bé, perquè em porta a la meva línia argumental. Dic, no, mira, saps què passa? Que jo soc dels que creuen que en un estat no has de subvencionar mai una regió, li has de fer préstecs, però préstecs de diferents tipus. Òbviament, Extremadura és una regió particularment perjudicada per alguns aspectes, com que no hi hagi indústria, etc. Estem d'acord, i m'estic situant potser 40 anys abans, estem d'acord, per tant, anem a fer un pla. Escolta'm, jo li donaré tants diners cada any perquè vostè faci dues coses: visqui i desenvolupi un model econòmic viable. I això té una caducitat de 30 anys, 35, 23. A l'any 23 jo deixaré de donar-li diners. I si me'ls demana, haurem de fixar unes noves condicions. O sigui, el retorn, o sigui, ha d'haver-hi un retorn a la societat dels esforços que la societat fa per una regió. En el cas d'Extremadura o d'Andalusia, jo crec que aquest retorn, vamos, és absolutament implantejable. No es retorna res, perquè no es fa res. Si mirem el percentatge de gent a Extremadura que viu de l'atur, percentatge de gent que viu de l'administració pública, diu, hòstia, és que no queda ningú? És que no queda ningú. I a més tenen els nassos de dir bestieses, insults al coneixement més bàsic. Aquests no passen els exàmens aquests de finals de primària, els de nivell. I no passa res. Ningú surt clarament azorado, no? Que hauria de sortir el de Guindos, que és el que li hauria d'explicar en el senyor aquest del seu partit com a suma.
Ui, està,
I hauria de dir, el de Guindos hauria de dir, escolti'm, o el Montoro, això, mire, ja no s'ho mirin gaire, que ja ho estem fent nosaltres.
He vist la tassa d'atur d'ara d'Extremadura, 32,3%, la del desembre del 2013, és la primera que he trobat així fent una cerca ràpida. 32,3%.
Sí, sí, però quants funcionaris hi ha?
Sí, sí, no, ara
no us tenia un altre 30 i tants.
Diria que són el 25, o, sí. No sé si hi ha el 25, clar, no dic la memòria.
Estem amb més del 50%, i això és de la població activa, que després tenim la població no activa. És a dir, probablement el 80% de la població no fot brot. Escolta, no, no, això ja, no és sostenible.
No. Això vol dir que els funcionaris no fan res, alguna cosa deuen fer, no?
En una, en un, no, en una regió on no hi ha activitat, els funcionaris molt no fan. Perquè el que haurien de fer és generar activitat. I com que no la generen, vull pensar que no fan massa.
He trobat una xifra així ràpida que del finals del o sigui, principis del 2013, és de fa un any, tenia el 30% de la població, 110.000 persones, treballant com a funcionaris.
M'he quedat curt.
Són de fa un temps, però vaja, la xifra no deu haver variat massa.
Remeto el que ha dit el nostre conseller Mascolell, són dades que sembla que s'hagin tret de la màniga i no sé qui deia la tertúlia, em sembla la Mònica Terribas, dic, nosaltres les balances fiscals les farem amb el McLari i farem una cosa similar. Amb la qual jo li donaria això, no els hi donaria més bombo, l'home ha fet la seva... ha tingut el seu minut de glòria... afortunadament ha sortit per tot
arreu. De glòria o de vergonya.
De glòria irònica, i jo ho deixaria aquí perquè és això, no té cap mena de base científica econòmica
a 100 pàgines. Els importa tots un raba, no, tot això. I ells el que volen és sortir els diaris i que els votin i que aguantar més el sol durant un temps i el poder i el no sé què.
Són declaracions polítiques, però no econòmiques. I en declaracions polítiques ja sabem que el límit és molt ample.
Sí, però aquest tio se'n demana a Extremadura.
Sí, però passen.
I el seu partit, veient que a Extremadura tenen un tio que mana, que és un autèntic incapacitat per gestionar res, en comptes de fulminar-lo, el que fan és potenciar-lo perquè són vots. Dius, ostres...
Sí, l'anticatalanisme dona molts vots, clar, però molts, eh?
Molts.
I allà aquella zona molt. Sempre ho ha fet.
I per això se li permeten...
M'acabes de donar una idea.
Digue'm.
Hauríem de fer un partit nacional, o sigui, d'àmbit nacional, que fos anticatalanista de... explícitament anticatalanista, però absolutament catalanista implícitament, és a dir, un fake total, com tots els altres. I, escolta, i això, el dia que ho destapéssim al Congrés, si tinguéssim 30, 40, 50 diputats, seria canyero.
Però vols dir que no n'hi ha ja d'aquests partits allà?
Vaig a parlar amb l'Ernest Maragall.
Parlant de l'Ernest Maragall, normalment els dijous ens acompanya el Josep Maria Balcells, que és de Nova Esquerra Catalana, en aquestes tertúlies, però avui no puc venir per qüestions personals, ho dic, perquè... és un tema que m'agradarà tractar ara i per aclarir-ho, per la gent que ens estigui escoltant des de casa, doncs que el Josep Maria Balcells a més tenia moltes ganes de venir i xerrar del tema, però vaja, que ha tingut una qüestió personal que li ha impedit venir. Resumint, l'exconseller socialista Ernest Maragall serà el número 2 d'Esquerra a les europees del maig, han firmat un compromís de col·laboració a les dues forces, Esquerra Republicana i Nova Esquerra Catalana, i continua havent-hi moviments a l'entorn del PSC. L'exdiputat d'aquesta formació, Toni Comín, deixarà el partit i confirma també els contactes amb Esquerra Republicana. Tot això abans de les europees, que les tenim al maig.
Bueno, serà una estratègia molt bona per part de Nova Esquerra, perquè si no quedaria totalment borrada del mapa. Això és la primera qüestió. I la segona, el meu amic, Josep Maria Balcells, doncs, bueno, estic d'acord que passi el meu bando.
Quin és el teu...
Bueno, Josep Maria Balcells sempre ha sigut una persona referendada amb Nova Esquerra com un no anti-independentisme, però quasi. És a dir, no diria anti, sí a la votació, però no això que primer hem d'averiguar tot el que diuen els demagogs aquests, que hem d'averiguar quines dificultats tindrem.
Jo hauré de passar el podcast perquè es defensi el proper dia.
Sí, no, però ja repetirem el debat.
No pateixis que el repetirem el proper dia.
Sap greu, eh?
No hi és, però sap greu per això, però que sí, que realment que ell era potser el menys independentista de llavors, hem anat al partit més independentista que han trobat. A partir d'aquí ja m'ho explicarà.
Ernest Maragall, quan era conseller d'Educació, va ser dels que va defensar amb molta força la tercera hora de castellà a l'escola. L'altre dia, repassant notícies seves, quan ho vaig llegir, dic, ostres, com canvia el món, no? De defensar que els alumnes d'Olot havien de fer més castellà perquè no parlaven bé el castellà, que me'n recordo que va fer aquestes declaracions, a anar amb Esquerra Republicana.
Sí, però
com canvia el panorama polític, a vegades...
Però ens fixem en els titulars.
Sí,
eh?
Sí, sí, no.
Jo crec que hi ha... I l'Ernest el vaig conèixer fa temps i bastant, i penso que és de lo més racional, estricte i honest que hi ha en el panorama polític d'aquest país. No? Per tant, estic segur que quan defensava això ho feia convençut d'una realitat. Els nens d'Olot parlen malament el castellà. I això, competitivament, els posa... enrere d'altres nanos d'arreu, no? Per tant, és un tema a resoldre. La gran diferència aquí està entre l'argumentació i la negociació o la imposició. Lluitem contra la imposició. Però bé, dit això, jo estic molt content.
Jo també.
Pel Josep Maria, estic molt content per l'Ernest i per tot l'entorn, perquè jo crec que el seu objectiu fundacional era aglutinar, i ho estan aconseguint. Han començat, han posat un petit maó aquí de dir, escolta'm, estem aglutinant el què? Doncs estem aglutinant a nosaltres mateixos, el qual ja està bé, i estem aconseguint que aquesta branca crítica del PSC vegi amb aquesta fusió, unió, acord, Esquerra, Nova Esquerra, una alternativa. Una alternativa vàlida. I el Toni Comín havia estat la gran esperança blanca del PSC, i marxa. I com ell, doncs, hi ha una llista de gent que estan plantejant-se marxar.
Marxa, com tants altres, com en el seu moment l'Ernest Maragall, per l'enrocament del
correcte.
PSC, o digue-li enrocament, digue-li ven als ulls, no vull ficar el dit a l'anafra, però vaja... perquè hi ha una sèrie de persones dins del seu electorat i dins la seva militància que aquest enrocament amb el tema del procés sobiranista no poden suportar
però
i en un moment que peta.
Però on ens porta això? Jo crec que això ens porta a que la radicalitat d'Esquerra junt amb aquesta una mica més moderació de Nova Esquerra segurament és positiu de cara al debat. El que al final fa és dir, escolta'm, relaxem posicions i intentem buscar solucions, òbviament que vagin cap al que nosaltres creiem, però des d'un punt de vista més tranquil, no? I això crec que suma. Òbviament, i ja feia temps que calia això, no? La desaparició que fa temps hem augurat aquí del PSC, jo crec que ara ja és un fet, no? I el gran capità l'únic que sap dir és... és millor que marxin, clar. O sigui, tots aquells que tenen rellevància en el panorama polític nacional, és millor que marxin.
Més que la desaparició, perquè el PSC continua i continuarà existint, és la redefinició de cap on va el PSC. O sigui, abans el PSC hi havia aquestes dues ànimes, les dues famílies, o com se li vulgui dir, i ara aquesta segona família, més procliu al sobiranisme i tot plegat, ja no hi és, o hi és amb una ínfima part, i els pocs que queden no trigaran a anar amb degoteja, a anar caient. Llavors el PSC que queda és un PSC, doncs, que sí, que defensa el federalisme, però que hi ha que...
PSOE-C.
Sí, sí, quedarà...
És la gran diferència.
I tant, no.
Tenim el PPC, ja tenim el PSOE-C.
No? Sí, sí, vale. Quedarà com el
tot la delegació,
però serà el partit d'esquerres, i és una mica barroer dir-ho així, però d'inspiració espanyola. Uh-huh. I en canvi el partit d'esquerres d'inspiració catalana, i ja ho estic dient d'una manera molt, molt barroera i molt poc ortodoxa, serà doncs Esquerra Republicana amb els seus satèl·lits, que en aquest cas és Nova Esquerra, que a veure com queda. I a mi em sembla un moviment molt intel·ligent, com deia en Jordi, de Nova Esquerra Catalana, perquè d'una manera entren tant en el dia a dia mediàtic com en el dia a dia, si aconsegueixen aquest diputat, de gestió fins i tot d'una part del partit
i econòmic,
sí, i en canvi per part d'Esquerra Republicana el moviment és per una banda molt lloable, perquè tant el número 1 com el número 2 no són ni membres del partit. Mm-hmm. Però per altra banda també perillós de cara endins, de portes endins, perquè que a mi em sembla molt bé, perquè jo trobo que la política ha d'anar cap aquí, no fer feliços els de dins del partit, però potser això se li gira en contra el Junqueras o a la cúpula, de dir, ostres, tan malament estem que hem de recórrer els de fora? No ho sé, jo reitero que a mi em sembla bé. Sembla bé, perquè la política no ha de ser gent de gent que militi i que els anem col·locant en un llavall com ha estat durant molts anys. Ara bé, tant de bo això no se li giri en contra i trobi gent de l'entorn que digui això que acabo de dir.
Jo estic content per aquestes coses, però realment estic trist per tot el desenvolupament, perquè jo entenc que les europees haurien d'anar tots els que volem un estat propi junts.
Aquesta unitat...
Sigui rentable o no rentable per les electorals. Per què ho hem de fer? Perquè si per una estructura d'estat, que és el més important que tenim, no ens posem d'acord, ja no sé per què ens posarem d'acord pel resto, però bueno, vull dir...
Jo penso que aquesta unió dels independentistes en unes eleccions, com tu dius, pels independentistes, n'hi ha molts que tenen ganes que això passi, el que passa que cremar la carta ara pot ser perillós. O sigui, què vull dir amb això? que si ens n'anem en un escenari que sembla bastant probable d'unes plebiscitàries, si no aquest any, l'any que ve, ja ho veurem, tindrà molta més transcendència que això passi en aquella, en aquelles eleccions, que no ara en unes europees que voten el 40% de les persones, si no a la vegada que més, o el 50% la vegada que més, i no tindrà la repercussió...
El problema aquí és evident. El problema aquí és d'Unió. De Convergència.
Ja, evidentment. Això ho tinc
clar. Si no fos per la Unió de Convergència i Unió...
Sí. Que, per cert, fa uns estatuts altament demòcrates que no complirien en sa vida. Entens? Vamos.
Va, un petit tema que vull treure en 4 minuts que tenim. Ha començat ja la campanya per promoure el vot el dia 5 de març, la consulta que se'ls farà als socis del Barça sobre el nou espai Barça, que inclou la remodelació del Camp Nou. El casal de Torreblanca de Sant Cugat acollirà el 29 de març un dels punts de l'exposició itinerant sobre aquesta proposta. I vaja, a Sant Cugat, que a més és un tema que afecta molt, perquè tenim 2.290 socis del Barça, que és el tercer municipi amb més afiliats o amb més membres del club. Alguna opinió sobre aquesta campanya que ha començat i aquest projecte?
Clar, jo, una
breument, que tenim 4 minuts.
Bueno, doncs jo breument, jo soc partidari d'eleccions d'allò, perquè això hipotecarà el club de per vida. Dos, el contracte és un contracte amagat, que un dia explicarem, i aquest contracte amagat, que no anirem al banc a financiar-nos, sinó ho farem a través de moros o no sé què, etc. Tot és fosc, taciturno, i una pressa horrible a provar això com sigui i abans de plegar. Vull dir, a mi em sembla vergonyós.
Jo com a soci, gairebé el que diu el Jordi, i després de la dimissió de Sandro Rossell, després dels draps bruts del contracte del Neymar, que em sembla que has d'estar a Harvard fent cursos de comptabilitat i màrqueting per entendre'l, que ara se'ns plantegi aquesta reforma de l'estadi amb aquests números, amb aquest obscurantisme que està al voltant de tot plegat, amb un nou president i sense eleccions, o sigui, sense perspectiva d'eleccions per renovar la junta actual, em sembla temerari. I dit això, molt bé ho han d'explicar, perquè jo vull dir que sí amb aquesta reforma.
Jo com a observador extern,
també és molt important, la mirada des de fora.
Aviam, la decisió econòmica més important d'aquest club en tota la seva història no la pot prendre una junta en precari, punt, ja està. Sí, si la prenen, i si la prenen, hauríem de començar a sospitar coses.
I amb un referèndum, no amb una junta d'assemblea, no, un referèndum així, a manipular com les entrades.
Hauríem de sospitar i, per tant, posar organismes auditors de tot el que passi si surt que sí en aquesta consulta. Perquè em temo que hi ha interessos no explicitats.
A mi una cosa que em molesta bastant és el fet de no poder separar totes les decisions. O sigui, se'ns ven un paquet sencer al gran espai Barça, on aquí es remodela absolutament tot, on no podem decidir sobre coses concretes com el cognom aquest magnífic de l'estadi, i jo entenc que això es podrien fer ara que estan tan de moda les preguntes múltiples o preguntes amb diferents subapartats, perquè tu has de comprar.
Que no cal preguntar res, que estan en precari.
No, jo, per mi el que cal
que no són legítims.
Per mi el que cal preguntar és qui vols que sigui el president del Barça. Això primer. Sí. I a partir d'aquí, amb la nova junta que surti, amb el nou president del Barça, llavors decidirem, però segurament en campanya un dels temes que s'hauria de posar sobre la taula és cada candidat el seu programa sobre la reforma de l'estadi.
Bueno, ja, però avui he sentit ja coses del Faust, que és l'equip on ell marxa pufes, en la que diu, bueno, però és igual, als cap d'un any li paguem 80 milions i ens tornen el nom, i ja comencem les xapuzes dels 40 milions aquells famosos que incumple el contracte, que sóc jo mateix, que de veritat qui va fer lo del Neymar pues hauria de plegar d'assessor.
Van signar uns quants els contractes.
Bueno, sí, però jo parlo del cerebro de l'operació, que algú deu haver sigut cerebro.
Però no era un despatx que era el mateix Toni Freixa, un dels que va avalar
suposo, Freixa i, bueno, i Rossell en company.
Aquell dinero para todo.
Claro, o sigui, hi ha diners per tot. Som, si ja fitxem un xaval jove i després fitxem el germà perquè les comissions no eren suficients, vull dir...
Veurem. Casal de Torreblanca el 29 de març, un dels punts de l'exposició itinerant per explicar aquesta proposta. Hi haurà una xerrada d'un directiu.
Jo tampoc hi aniré.
No, i a més, hi ha una xerrada d'un directiu a les 5 de la tarda, i si no vaig errat, aquell dia juga el Barça contra l'Espanyol i juga a les 6 de la tarda. O sigui que si els socis no volen anar...
Molt ben escollit.
Sí, potser ho modifiquen. En parlarem. Joan Alzina, Joan Ramon Armadas i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i que vagi bé el dia.
Vinga, gràcies.